8 anys podem escoltar aquest nou disc que parla de temàtiques com la fama, l'empoderament, la resiliència, amb l'estil particular que caracteritza la Sia. I aquesta que estem escoltant és Unstoppable, una de les cançons amb més èxit de la cantant, que va treure el 2016, i ara us deixarem amb Give Me Love, del seu nou disc, Reasonable Woman. You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Dance, baby, you don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Sing, baby.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Aló.
Presidente.
Aló.
Aló, presidente?
Sí.
Sí.
Sí?
Sí, no m'entén. Presidente.
There is a lot of noise. Just hold on.
Està parlant en anglès, toma.
Hablar en español o en inglés.
No ens acabem d'entendre, eh? Presidente.
Sí.
Sí, ara. Que eres del Barça?
Sí.
Veiem que això va fluid, eh? Sí? President?
Le president.
No, ja ens ha penjat. Ah,
cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. La campanya encara a la recta final amb una batalla a 3 bastant oberta, tot i que les últimes enquestes, recordem que des del dilluns està prohibit per llei publicar-ne de noves, mantenen el PSC en primer lloc. Alguns estudis, però, detectaven una caiguda de suport cap a Salvador Illa. Per altra banda, també hi ha una dura competició entre Junts i Esquerra per quedar en segon lloc i, de pas, emportar-se la victòria entre els partits independentistes. Caldrà esperar el resultat que surt de les urnes del 12 de maig, però ara mateix tot fa pensar que el Parlament que en sortirà serà força fragmentat i que caldrà buscar aliances amb diversos partits per aconseguir la presidència i un mandat amb certa estabilitat. I si tot aquest panorama no fos suficient, els vetos creuats fan encara més difícil pensar en quins pactes poden sortir d'aquestes eleccions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya Anna R., número 4 a la llista de Barcelona de Junts més Puigdemont per Catalunya i que ha ostentat la darrera presidència del Parlament de Catalunya. Senyora R., molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel.
Moltes gràcies i molt contenta de ser aquí. Gràcies.
Senyora R., va veure ahir el debat de TV3?
Sí.
Què li va semblar?
Doncs un debat interessant. Em sembla que és allò de que tothom parla i sobretot la conversa o la pregunta s'hauria de fer amb la gent, que potser no està tan dins de la bombolla nostra, no? Per veure si veritablement els missatges que cada persona, cada candidat ha volgut transmetre, doncs han estat prou interessants. Però, si més no, jo el que puc dir és que per nosaltres com a Junts, és, quan anem a debats és com, bueno, i sobretot ahir, no? Tenim com una notícia bona i una dolenta. Perquè la bona seria que en Josep Rull ho va fer molt bé, em sembla que va saber explicar el nostre projecte, o saber, no?, tenir clar, doncs, nosaltres què volem per governar aquest país, però l'altre, que potser a vegades es passa massa per alt, que no hauria de ser ell el que hauria de ser allà, no? I per nosaltres això, doncs, el fet de que no hi hagi el senyor Puigdemont, no?, doncs també per nosaltres doncs, és un greuge, però vull dir, tot i així, sabem que en Josep evidentment ho va fer molt bé.
A quants mítings ha assistit a Elna o a...
Jo, bueno, em sembla que 4 o 5, sí, sí, perquè vaig anar-hi sobretot a molts d'Osona i llavors el de l'inici, el del mig... bueno, tots els que calgui, ara i evidentment hi tornem a anar a Elna.
Li preguntava això del debat perquè, és clar, des de Junts es fa molt èmfasi en recuperar la unitat de l'independentisme, però també ahir Carles Puigdemont va dir que no contempla un pacte de govern amb la CUP. Per tant, com es recupera aquesta unitat si ja d'entrada es posen vetos sobre la taula?
Bé, jo em sembla que el que hem de tenir clar, i nosaltres sempre ho hem dit, és... que nosaltres ens presentem a les eleccions amb aquest fort lideratge del president Puigdemont per aconseguir la màxima força possible, eh? I, evidentment, tenir la possibilitat de governar aquest país. I si s'han de fer pactes, nosaltres sí que sempre hem dit en prioritat el que serien els partits independentistes, i sempre el president ha dit que un cop acabin, un cop s'acabi diumenge el dia de les eleccions, i el primer que farà és trucar el president aragonès i intentar, doncs, fer aquesta unitat, perquè nosaltres sí que ho sabem que si volem avançar nacionalment i sobretot, doncs, de cara a la independència, en aquest país només podem pactar amb partits independentistes.
Em deia, màxima força possible, també amb Aliança Catalana?
Aliança Catalana per nosaltres no és una opció. Nosaltres tenim clar que és una extrema dreta catalana i que nosaltres no tenim ni ho contemplem fer cap tipus de pacte.
Això vol dir que no hi haurà pacte amb Aliança Catalana sota cap circumstància?
Sota cap circumstància.
Ahir també en el debat, i és un dels titulars que avui destacàvem, evidentment, a l'informatiu, Salvador Illa va proposar dos noms per la cúpula d'Interior, Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d'Esquadra i Núria Parlon com a consellera d'Interior. Què li va semblar això?
Bé, és la decisió que ha pogut prendre el Partit Socialista i en aquest cas el senyor Illa. Nosaltres no ens hi posarem mai amb les decisions de qui volen, doncs no, que si tenen la possibilitat, perquè si tenen la possibilitat d'ostentar doncs, una conselleria i evidentment la figura del senyor Trapero, bueno, senzillament és... No? Crida l'atenció pel fet no? de posar doncs, els Mossos ara no? dins de l'entramat de les eleccions, eh? Però tot i així és una opció que han triat ells i nosaltres ho respectem.
Segueix sent el senyor Trapero una figura de consens?
Si més no, és una opció que triga...
És a dir, vostès hi estarien d'acord?
Nosaltres no hem de prendre cap tipus de determinació amb un govern que li sembla que pugui ser portat per el president o per el senyor Illa. Nosaltres el que treballem és per poder tenir... nosaltres aquest lideratge d'aquest país, perquè nosaltres tenim molt clar que el país està en un moment delicat, en un moment desanimat, en un moment en què hi ha molts fronts que s'han de fer decisions valentes, i em sembla, i nosaltres tenim claríssim, que el lideratge que pot marcar el president Puigdemont és el que li cal ara en aquest país.
De seguida entrem en les propostes que presenta Junts per Catalunya per aquestes eleccions, però com sap, aquests dies s'està parlant molt de pactes, ara començàvem a parlar-ne, per la presidència de la Generalitat, però el primer pas és la formació del Parlament. Vostè ho sap molt bé, tot plegat. Li agradaria repetir com a presidenta del Parlament?
No. Perquè,
no?
No, perquè nosaltres el que volem com a Junts és tenir la presidència de la Generalitat. Llavors, no crec que, diguem-ne, això sí que el que tenim clar és que potser no hi haurà unes majories absolutes per poder tenir, com en èpoques passava, no?, que tenies la presidència de la Generalitat o la presidència del Parlament. Llavors, nosaltres en aquest moment estem lluitant, lluitant per tenir la presidència de la Generalitat.
Tornant a la qüestió de la unitat, senyora R, el seu partit va trencar l'acord de govern amb Esquerra Republicana i va sortir de l'executiu de Pere Aragonès. Si Esquerra quedés per davant de vostès, donarien suport a la investidura de Pere Aragonès?
Aquí hem de fer tots una mica de memòria, no? Nosaltres ja ens hi vam trobar en aquesta situació i per això vam donar doncs, recolzament a la candidatura del president Aragonès i vam entrar a govern. La qüestió és que no és que nosaltres trenquéssim. Quan tu estàs pactant amb algú i no es contempla cap dels acords que has fet no? des d'un inici i no se'n contempla cap, arriba un moment que has de prendre una decisió si continua així d'una manera doncs, submisa i que no es contemplen doncs, cap dels acords que es fan, doncs evidentment prens la decisió de continuar així o bé de marxar, perquè veus que en aquest moment no t'hi tenen present. Nosaltres vam prendre aquest acord, però sempre hem dit, i evidentment que nosaltres sempre la primera opció, tant, i esperem que siguem nosaltres, no?, que quedem per davant, però tot, si quedessin de davant Esquerra, nosaltres, evidentment, els primers que parlarien seríem amb Esquerra.
Senyora R, per què era millor no aprovar uns pressupostos que en eleccions?
Aquí hem de tenir present que quan algú porta els pressupostos ha de portar la feina feta. I el que no pot haver-hi és una adhesió a uns pressupostos. Quan tens minoria, el que has de fer és ser generós, negociar, buscar aquells consensos perquè sigui capaç que aquests pressupostos que eren tan bons tinguis les adhesions que et faltin per portar-los a terme. Si no, això no ho has aconseguit, a mi em sembla que és més un fet negatiu per part del govern de qui va ser capaç de portar uns pressupostos que no ho tenia treballat. I nosaltres, si ho recorden, ens vam queixar de les poques reunions que se'ns cridaven per poder parlar de les propostes que els havíem portat. Fins i tot el mateix ple que de pressupostos els vam acabar donant unes últimes propostes amb la voluntat que nosaltres teníem sempre el país per davant i que sabíem que era important doncs aquest pressupost i pel país. Ara bé, això, qui té sobretot la paella pel mànec, en aquest cas era el president de la Generalitat i Esquerra, i em sembla que potser no els interessava gaire la nostra adhesió.
Entre altres qüestions, aquests pressupostos no s'aproven perquè no obtenen els vots necessaris tampoc dels comuns, que critiquen aquest hard rock que es pretén fer a Terres de Tarragona, un hard rock que sí que defensa Junts per Catalunya. Per què?
Nosaltres tenim clar que el sector del turisme és important. Sabem que aquest projecte té molt consens en el territori. Per nosaltres és també un projecte en què té una mirada molt àmplia, no?, de crear doncs, un centre de convencions, un centre d'esdeveniments, potser per fer un pol d'atracció també marxant de Barcelona, que potser sempre tot es queda massa a Barcelona, no?, i ens sembla doncs, que poder tenir aquest pol estratègic també doncs, a Tarragona és important, i sobretot per aquesta voluntat de tenir aquest turisme desestacionalitzat, no?, que pugui ser doncs, durant tot l'any. Nosaltres és un projecte que, sobretot escoltant molt el territori, hem vist de la necessitat i de les bones voluntats de jugar-hi.
En plena època de sequera, és bo un hard rock que s'estima que gastarà 1 milió de metres cúbics l'any?
Em sembla que el que ha de fer el país és, i d'aquí ens queixem una mica, no? Nosaltres potser de que hi han hagut diversos temes de país que s'ha improvisat o que no s'ha fet una bona planificació, i això és el mateix. És a dir, el tema del canvi climàtic, el tema de la sequera ja no és una cosa que ens passi ara doncs, ocasionalment, sinó que és un tema estructural i que el país ha de prendre grans decisions. I per això nosaltres el que demanem, no?, i el que volem és liderar doncs, aquest canvi, aquesta projecció de fer tots aquells passos per donar sortida a aquests temes estructurals de país. I una de les coses potser que també hem de veure és la capacitat fins i tot, és que ara pensava fins i tot la capacitat de buscar opcions de tenir, per exemple, aigua de diverses empreses. Per exemple, de la meva zona hi ha una empresa que és capaç, assecant els fuets, de generar aigua. Aigua que serveix. És a dir, amb innovació, amb capacitat i estratègia, a part del que pugui planificar el país, i que em sembla que estem en un moment que s'ha de planificar bé i no improvisar, i no tornar a pensar que la pluja de cop ens ho salva tot, sinó que s'ha de planificar molt bé les coses i amb temps i sense por de certes decisions, també hem de ser capaços d'entendre la capacitat d'innovació a vegades que tenen empreses.
Ahir el conseller David Mascort, com sap, anunciava en representant compareixença que rebaixarien les mesures, passàvem d'emergència a excepcionalitat pel que fa a la sequera. Anunciava que els embassaments de la Conca Ter Llobregat superen una mica el 25%, 24 i escaig per cent, i per tant que es podien rebaixar aquestes mesures. Recordem que el mateix conseller fa un mes havia dit que aquestes mesures rebaixarien quan arribessin al 28-29%. Són unes mesures que li semblen electoralistes? És un bon moment per rebaixar aquestes mesures?
Evidentment, penso que el conseller, si ha pres aquesta decisió, entenc o trobaria, diguem-ne, greu que fos electoralista, no? Que tècnicament han pogut mirar i que han pogut fer aquest pas, doncs, perquè tècnicament assegurem aquesta aigua. Però a nosaltres potser el que ens preocupa més és que no doni la sensació, no?, que ens pensem que plou i ens solucionen les coses com va passar el 2008, no? Sinó que va quedar pendent totes unes colles d'accions. Fa un any en el Parlament ja es van prendre, doncs, es va aprovar un decret llei en què ja planificava tota una colla d'accions, sobretot per ajudar, doncs, amb les infraestructures, per ajudar també en els municipis, per marcar tot una línia que em sembla que ara això és l'important. Si ara estem de sort que ens ha plogut una mica i podem fer aquest canvi, evidentment això el conseller és el que té les dades, sobretot tècniques, i espero que no hagi set electoral. Però jo em sembla que el país ara ja hem vist, no?, les orelles del llop, i evidentment si no fem els deures no podem tornar a caure doncs, amb la improvisació que ja es va fer potser el 2008.
Una de les grans preocupacions, senyora R, com sap, és la sequera. Una de les altres grans preocupacions segueix sent la qüestió nacional. Junts per Catalunya, i sobretot Carles Puigdemont aquests dies des dels mítings a la Catalunya Nord, està parlant de culminar la independència. Com es fa això?
Primer de tot, em sembla que una de les coses que hem de fer i que ens estem trobant és que ara al país el que li convé és fer-se respectar. perquè estem en un moment en què, a part que hi ha tota una colla de temes de país que estan, això que deia, no?, en un moment delicat i la gent està desanimada, també com a país hem perdut una mica l'autoestima i hem perdut una mica la creença en la potencialitat que té el propi país. I ens estan també laminant o fins i tot diluint com a nació, no?, amb la llengua, amb la identitat de la nostra manera de fer i de ser. Llavors, sabem que l'única opció per culminar aquesta independència és, evidentment, tornar a anar junts. I anar tots els partits independentistes que, de la mateixa manera com vam fer l'1 d'octubre, que vam ser capaços doncs, d'anar junts per fer aquest pas que per nosaltres és tan clau en el país, si ara volem culminar, i sempre ho hem dit, no, primer que farem, i em sembla que el president Puigdemont és el que pot ser l'única persona capaç de tornar a fer seure la taula i veritablement planificar una estratègia conjunta. Ara tenim molts més elements, sabem amb quines coses vam topar i amb quines coses hem de millorar. Vol dir que l'objectiu final, evidentment, la independència, però ens falta aquest pas, no?, d'aquesta unitat que tant prediquem i que finalment volem doncs, que sigui possible.
L'objectiu final és en els propers 4 anys?
Jo no hi posaria data. Ja ens vam equivocar a vegades, alguna vegada, posar alguna data. La qüestió és trobar aquest consens polític, trobar aquesta mirada independentista que veiem, no?, clar tots que si no posem, no?, el país per davant tots plegats, aquest país va anant enrere. És a dir, tota la mancança amb inversió, amb el dèficit fiscal, no pot ser que Catalunya ens anem desmoronant, no?, amb tots aquests aspectes. Llavors, si no tenim clar aquesta unitat estratègica tant per avançar el país i sobretot per la independència, malament rai. Vol dir que el nostre objectiu és fer seure'ls a la taula i començar-ho a planificar.
Abans de fer el salt a la política nacional, Anna Erra va ser alcaldessa de Vic. La seva ciutat, amb una població migrant elevada, va ser una de les primeres, de fet, a tenir regidors d'extrema dreta al ple de l'Ajuntament. N'estem parlant molt, de migració i dels discursos que en fa l'extrema dreta. També n'ha parlat la Conferència Episcopal i ho ha denunciat a través d'un text que compta amb aquests missatges que es produeixen des de l'extrema dreta. Com s'han de combatre aquests discursos?
S'han de combatre amb molta formació, molt diàleg i amb molta educació. És a dir, nosaltres creiem molt en, i això s'ha fet molt a Vic, no?, moltes vegades es creen aquests discursos per desconeixement, per la por a la novetat. I nosaltres el que es va fer és molt treball social, de diàleg, de conèixer entre les comunitats i, sobretot, un treball molt amb les escoles. Nosaltres vam ser un dels pioners del que ara es parla tant del pacte de segregació escolar, Vic i Manlleu, ja fa molt temps que deien del model Vic, no?, en aquesta idea doncs, de en una mateixa classe doncs, compaginar doncs, persones que serien doncs, més autòctones amb persones migrades, perquè aquesta és la diversitat de la ciutat i la diversitat ara que és del país. I llavors, quan et coneixes, quan et relaciones, quan tens aquesta mirada més conjunta, moltes vegades aquestes missatges populistes doncs, van desapareixent.
Sí, com sigui, vostès reclamen que la Generalitat assumeixi totes les competències en matèria de migració. Per què això?
Sí, perquè nosaltres, és a dir, com nosaltres, a veure, hem de tenir clar que nosaltres, com a Junts, el que volem és tenir totes les competències. És a dir, si nosaltres volem governar aquest país, el que volem és prendre les decisions des d'aquí. I, evidentment, nosaltres també hem vist que, de cop, ara hem descobert que som 8 milions de persones. Hem passat de 6 a 8 milions de persones. I el país està tensionat en molts aspectes. I, evidentment, també amb la migració. Llavors, nosaltres el que volem, com hem demanat les competències doncs, dels trens, d'infraestructures, de tot, nosaltres també volem les d'immigració. Perquè el que volem és que es gestionin des d'aquí. I aconseguir doncs, aquells perfils de persones que veritablement donin resposta a les necessitats empresarials i socials del país, però també donar-los aquella força d'aquells valors de la integració amb la importància de la llengua, amb la importància dels valors cívics del nostre país. I nosaltres volem decidir fins des d'aquí, perquè si no, no es pot fer res, és a dir, tots aquells partits que volen incidir-hi i que fins i tot en frases populistes volen donar-hi resposta, és impossible si no tens les competències. I nosaltres per això volem les competències per decidir-ho, nosaltres des d'aquí.
Deixem preguntar-li també en matèria d'habitatge, perquè el sindicat de llogateres va proposar un compromís perquè els partits aprovessin un decret que regula el lloguer temporal aprovat pel govern de Pere Aragonès fa unes quantes setmanes. Un document que han signat Esquerra, Comuns, i la CUP, però que no compta amb el suport ni de Junts ni del PSC. Per què?
Nosaltres, amb el tema de l'habitatge, és un tema complicat en el país, perquè tots som molt conscients doncs, que falta molt l'habitatge i que s'han de prendre doncs, també mesures per solucionar aquest tema. I el que teníem clar és que tot aquest control del lloguer, tot i que hi ha una bona voluntat a darrere, no ha creat els resultats que ens esperàvem. I això s'ha vist a Europa i també s'ha vist aquí. Llavors nosaltres creiem més en que s'han de fer doncs, polítiques tenint molt clar una bona diagnosi, tenint molt clar també que donarem visibilitat o voldrem treballar conjuntament amb, també amb el món privat, que també ho controla, i a partir doncs, de l'administració pública al món privat ser capaços d'anar donant sortida a les necessitats que hi ha, sobretot perquè, per exemple, una de les coses que falta és sol, doncs és oferir més sol, i amb això sabem que hem de millorar el que és la burocràcia, perquè si potser també a vegades tenim aquesta administració que nosaltres també diem que si veritablement volem governar, una de les grans coses que hem de canviar és l'administració, perquè tanta burocràcia està limitant o està alentint, no?, moltes iniciatives, i ens sembla doncs, que amb l'habitatge també passa això.
Això vol dir menys conselleries?
No, i no, això no ens hem ni plantejat, però ara sí que m'has enganxat perquè, evidentment, encara, i això sí que serà potser més la decisió del president, no?, que voldrà, però no sé si... no és tant la importància de si hi ha conselleries o no, sinó com s'afronten els problemes, no? Perquè, evidentment, nosaltres sí que el que volem tenir és una mirada transversal del país, no? I els temes moltes vegades van entrelligats, i això es veu molt, sobretot de quan has estat doncs, alcaldessa d'una ciutat, no? Que el que impacta en un veí és, no?, radial, perquè són molts temes que els hi afecten. Vol dir que no és tant la importància de si una conselleria més o menys, sinó doncs, com afrontem els problemes.
Em parlàvem sobre habitatge... Si Junts assumeix la presidència de la Generalitat, tombarien la regulació dels lloguers?
Per nosaltres seria un tema que, evidentment, el tindríem aparcat i que, si cas, hauríem de tornar-lo a valorar, però d'entrada no seria la nostra primera opció de tirar-lo endavant.
Quina és la primera opció?
Nosaltres és el que li comentava, és a dir, aquesta idea de no tant de marcar el lloguer, sinó augmentar l'oferta d'habitatge. I una de les coses que també sabem que és important és que aquí és la gran mancança, és tenir, evidentment, habitatge social, però una de les grans sortides que hem de donar és amb els joves. I nosaltres creiem molt en donar doncs, ajudes o pautes, avalant potser doncs, les seves hipoteques, és a dir, ajudar perquè hi hagi aquesta emancipació juvenil, perquè què ens estem trobant en aquest país, no?, que els joves han de compartir, que fins i tot els joves, i això ho tenim, no?, amb l'educació ho veiem, formem tota una colla de joves que al final aquest talent ens marxa, no?, perquè troben altres opcions millors en altres països. Nosaltres el que volem és fer aquesta mirada global del país, veure quins són, o tenim molt clar quins són els aspectes que han de millorar, perquè sobretot el que volem és generar oportunitats en els joves i també en tots els territoris de Catalunya. A nosaltres ens preocupa molt el que és l'equilibri territorial i per això doncs, tenim clar que l'habitatge és un d'aquests, i tant a les grans ciutats com als petits municipis.
Com sap, en matèria educativa venim d'uns informes PISA desastrosos pel món de l'educació i per Catalunya. Què hem de fer per revertir-ho?
Aquí és un tema que ens preocupa molt perquè, com a Junts, nosaltres vam apretar molt el conseller en el sentit de que teníem clar doncs, que el Parlament es havia de parlar d'educació perquè vèiem que això anava cap al pedregar, no? I al final van ser doncs, aquests resultats PISA. I potser una de les coses que tenim clar és que el que li cal, potser, sobretot en el sistema d'educació de Catalunya, és tranquil·litat, és estabilitat. Que sobretot es torni a valorar molt el que és la cultura de l'esforç, que es vagi als aprenentatges bàsics i que potser, sobretot, els professors, no?, se'ls buidi una mica de burocràcia i se'ls deixi fer de professors. I em sembla que també una de les coses que cal és tornar a prestigiar molt els professors i, sobretot, no?, que són autoritat a dins de l'aula. Perquè amb tantes discussions a vegades, no? Fins i tot de biaixos ideològics, no? Nosaltres els de Junts creiem molt en el Servei d'Educació de Catalunya, creiem molt en l'escola pública, però evidentment també aquesta doble xarxa que és l'escola d'iniciativa social, per nosaltres és clau, identifica una mica la manera de ser del país, no? I em sembla que a vegades s'ha perdut més aquest temps d'aquestes lluites que no centrar-nos en el que és l'ensenyament. Tenim aquest fracàs escolar que nosaltres tenim clar que s'han de... aquí el govern ha dit molt que a vegades tornaven a haver-hi molts professors, no? Però potser no és donar professors per professors, sinó que posar-los en els llocs on veritablement cal, no? I reforçar en aquells cursos, en aquells centres d'alta complexitat. És a dir, anem a atendre ben bé aquesta necessitat, perquè si fas una detecció precoç, llavors també pots millorar. Però la qüestió és que a nosaltres ens preocupa molt l'ensenyament i el que ens sembla és que no pot caure tot en l'ensenyament. A vegades els professors es queixen de que allà han de fer de tot, no? I potser el que s'ha oblidat una mica és de fer els aprenentatges bàsics i llavors per això surten aquests resultats. Vol dir que si ara els deixem fer la seva feina, si hi ha aquesta estabilitat, no? Que com una mena de pacte nacional perquè creure en l'escola que tenim i es pugui incidir doncs, en tots aquests temes, jo em sembla que evidentment això revertirà.
Deixem començar a fer-li les darreres preguntes. La primera, ara em deia, posar els esforços on cal, oi? És veritat, i deixem tornar a treure també tot el tema dels pressupostos, perquè un dels grans emprenyats perquè no es van aprovar aquests pressupostos és tota la gent que es dedica al tercer sector. Quines polítiques socials fan falta a dia d'avui a Catalunya?
Aquí una de les polítiques socials que sobretot fan falta, i aquí sobretot a mi m'agradaria voler agrair tot el que és el tercer sector, perquè jo sempre dic que des de l'administració moltes vegades no arribaríem a tants llocs com ens ajuda el tercer sector. Vol dir que una de les coses que hem de potenciar i cuidar és aquest tercer sector. I el que hem de tenir clar és que un dels reptes que ara tenim és, per exemple, l'envelliment de les persones, no? Tenim cada vegada doncs, més una gent gran que l'hem de cuidar i que sobretot hem de ser amatents a com volen fer aquest seu final de vida, no? Perquè segur que és molt diferent del que potser volien doncs fa uns anys, no? Ara hi ha una mirada diferent de com tractar la gent gran. I com a polítiques socials també, sobretot, és ajudar, no?, aquesta ascensió social. És a dir, tenim una pobresa no establert o una mica estructural, i nosaltres creiem que si treballa sobretot en dos aspectes, amb el que és amb l'educació, per aquesta social, i en l'ocupació, amb això podem ajudar molt també que el tercer sector sigui una pota més perquè ens ajudi en aquests aspectes.
En matèria pressupostària també m'agradaria preguntar-li, perquè hi ha el debat de TV3 i va sortir per primera vegada i feia molts anys que molts teníem ganes que sortís la matèria de la cultura. Cal arribar al 2% del pressupost en matèria cultural?
Totalment. Com hem d'arribar al 6% d'educació, de cultura també el 2%.
Dius totalment, però per què no s'ha fet tots els anys anteriors?
Bueno, a veure, també hem de tenir clar, i aquí és el que nosaltres, per arribar aquí, què és el que estem demanant sempre. Quan nosaltres estem volent, no?, que doncs, amb cultura s'arribi al 2%, amb educació el 6% del PIB, és a dir, quan tot volem totes aquestes millores, el que no hem d'oblidar mai és que moltes vegades no s'hi ha arribat perquè tenim un gran greuge econòmic al nostre país. És a dir, i aquí no ho hem d'oblidar, és a dir, quants diners ens marxen que no tornen, i l'únic que estem fent, i que per això Junts hem dit que ens ho replantejarem i que replantejarem tota la bossa dels impostos, el que no podem és carregar encara més en els catalans, sinó que el que hem d'exigir-ho és poder tenir recaptar tots els impostos aquí, perquè llavors segur que tirem més diners. No pot ser que nosaltres pressionem més els catalans i no puguem donar sortida a aquestes necessitats com és la cultura, com és l'educació, com és en qüestió d'infraestructures. Per què no hi hem arribat? Doncs perquè ens falten diners, perquè no els tenim tots.
Ara, si li faig les dues darreres preguntes, torno en plana de pactes postelectorals, que és una de les qüestions més importants que hi ha sobre la taula. Junts tem que passi a la Generalitat el que ha passat a l'alcaldia de Barcelona? Junts tem que el Partit Popular faci a Salvador Illa president de la Generalitat? I si és així, Junts faria caure el govern de Pedro Sánchez?
Nosaltres, amb això, ja som gats escaldats, com bé comentaves, no? Potser no ens haguéssim imaginat, no?, que dos partits, com pot ser el Partit Socialista i el PP, que es barallen tant, no?, a nivell espanyol, fossin capaços que perquè l'alcalde de Barcelona, doncs, podia ser un alcalde independentista fessin el que ni diem nosaltres un collboni, no? Evidentment que això pot passar. I nosaltres per això el candidat Rull ahir ho demanava, no? Faran això? És a dir, si guanyem nosaltres o si guanya els independentistes, seran capaços de fer aquest pacte que sembla impossible a l'estat espanyol, però en canvi per no deixar tenir un govern independentista, nosaltres, doncs, evidentment, això és una por que tenim. I, evidentment, llavors, el que tenim clar és que nosaltres continuem tenint aquesta força dels 7 diputats. I continuem tenint, potser per les malfiances, no?, que nosaltres, això que et deia, som gats escaldats, aquesta taula de negociació amb un mediador per anar validant el que estem aconseguint. Nosaltres el que tenim clar és que treballarem per aconseguir els millors resultats i els màxims resultats perquè no hi hagi ni la possibilitat de fer un collboni, i continuarem també aprofitant aquesta força que tenim a Madrid, que amb aquests 7 diputats ara hem pogut, i amb aquests 8 mesos hem pogut aconseguir moltes coses que fins ara no s'havien aconseguit.
I ara sí, per últim, ahir acomiadàvem, em costava dir la notícia, ahir acomiadàvem a una persona, m'atreveixo a dir un amic, sempre que el trucava des d'aquesta casa i sempre que li deia Joan Rigol, senyor Rigol, que podrà venir a Ràdio Estel per fer-li una entrevista, sempre, sempre, sempre ens havia dit que sí. Quin és el gran llegat que es deixa Joan Rigol?
Ahir va ser un impacte, és a dir, que perquè jo des que he estat presidenta del Parlament hi he tingut diversos contactes. És una persona, o era una persona que jo hi ho deia, no? Va ser un referent com a polític i un referent també com a president del Parlament, perquè el llegat que ens deixa és aquesta manera que tenia de veure les coses, no? Amb aquella bonhomia, amb aquella manera de fer, de que sempre buscava el consens, que sempre amb el diàleg intentava, doncs, d'arribar a tothom, no? I tenia una mirada molt humanista. Llavors, potser una de les lliçons que ens deixa més és que a vegades fer política és aconseguir aquests grans consensos, no? I aquesta mirada de que a davant hi poses sobretot les persones, a davant hi poses el país. Ell hi posava molt el país, ho tenia molt clar, però de la mateixa manera que ell va ser, no?, que va organitzar el que és el dret a decidir, aquella taula, només se li podia encarregar a ell, no? Perquè aquesta seva mirada tan humana i aquesta mirada tan de consens, jo sempre, i ho vaig dir, és un exemple a seguir i aprendre'n molt, doncs, de la lliçó que ens ha deixat.
Anna R, número 4 de la llista de Barcelona de Junts, més Puigdemont per Catalunya. Moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Des de que està la llebre aquí no perdem ni un partit. I no ens han fotut ni un gol.
És que si nosaltres tinguéssim una llebre, s'aniria pel bosc.
Està dins de cara. Josep Maria, que...
Sí, brava.
Els capella, amb una capella.
Què dius, ara?
Sí, clar, amb llums i tot, i...
Està bé, està bé.
Ella està fent la seva funció.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats. I, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre? Al costat de la gent. Al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
l'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
39 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí ja ens espera la tertúlia esportiva. Avui ens acompanya Júlia Cortines, David Balaguer i Rafa Sanahuja. Més enllà, a les 11 també obrirem finestra per escoltar les al·lèrgies quotidianes d'en David Balaguer. I una mica més tard, a l'entrevista cultural, ens acompanyarà el director de La Cubana, Jordi Milán, i Pol Vinyes. Ells són els autors del llibre Vida de Tresina, un llibre per conèixer fil per randa qui són les tresines i quins secrets amaguen, tot fent un retrat divertit del nostre país a través de les tres populars germanes del carrer Verdi, un llibre que ha tingut molt, molt, molt èxit i volem saber per què. Un dimecres també, que arribant al punt del migdia, rebrem la nostra coach vocal Clara Luna, amb qui farem una anàlisi del que va ser la novena gala d'Eufòria. A més, vindrà acompanyada de l'exconcursant Dúnia. I just després, a dos quarts d'una, obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la, no... de la mà del nostre doctor, el doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa on descobrirem nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada. Tot això avui dimecres 8 de maig a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar les seccions habituals.
Perdoneu, és que li he demanat altra cosa que em tiri esta cançó, perquè...
tinc una acaba de passar.
Tinc una anècdota... Tinc una anècdota...
Ens he quedat pensant que no faria.
Tinc una anècdota i em fa il·lusió explicar-la, perquè veieu la meva ment com funciona. Quan van triar Anna R com a presidenta del Parlament,
sí.
Jo quan parlava d'ella tirava aquesta cançó, perquè la canta Anna Guerra i Aitana Ward, no?
Sèrio?
Fins aquí la parida. Anna Guerra... Ai, ja està, ja està. És la meva aportació a l'entrevista que has fet, tan meravellosa.
Ara, ara sí, José, ara sí. Tira, tira. Va, Giró, fem un...
Ara sí, ara sí, ja m'heu descol·locat. Dic, jo necessito mi...
Fem un tomb per la vida, va.
Per la vida.
Ja està, ja està.
Avui que fem un tomb per la vida de Jordi Milán, director de La Cubana, i de Pol Vinyes, que és el responsable de premsa de La Cubana, que els dos pugen avui a la caravana per a presentar-los el llibre Vida de Tresina. El llibre és una biografia autoritzada. És important, el terme autoritzada,
clar, sempre,
perquè,
sempre.
Clar, si no li han autoritzat a escriure res, aquí no s'escriu res. Doncs això és una biografia autoritzada de les Tresines, un llibre per conèixer fil per randa qui són les tresines i quin secret amaguen anys després, perquè hi ha qui es pensa que ho sap tot de les tresines i no.
No, no, hi ha secrets
aquí. No. Ja vam per la tercera edició d'aquest llibre, vull dir que les coses van bé quan fan tres edicions, vull dir, sinònim que les coses...
En temps gairebé rècord, perquè aquest llibre no surt gaire abans de Sant Jordi.
No, poc abans de Sant Jordi, de fet, o sigui, temps rècord, tres edicions, es diu aviat. Hem de tenir molt clar que no és un llibre sobre La Cubana, ni tampoc és un llibre sobre anècdotes ni la història dels seus actors o dels espectacles, sinó que és un llibre especial i concretament sobre les tresines. Que ningú es pensi que serà un llibre sobre la sèrie que tots coneixem i que es va emetre l'any 92, Déu-n'hi-do quan posa el temps. No, és un llibre només sobre les tresines, Vida de Tresina, que ens aporta, no farem cap spoiler, nosaltres que l'hem pogut llegir, val molt la pena, però no direm res que, no que la gent no sàpiga. Llegiu-vos el, val molt la pena, perquè descobrireu coses que no se sabien fins a dia d'avui. Llavors, fent un petit tomb per la vida de Jordi Milán, dir que va néixer a Sitges l'any 51 i que ha estat el creador, director i autor de tots els espectacles de La Cubana des del 80 i fins a l'actualitat. O sigui, que us podeu imaginar...
De meravella.
Que mare meva la feinada que ha fet aquest senyor, perquè són molts els espectacles de la Cubana i tots valen la pena, que això costa de fer. He buscat el seu Instagram, dir-vos que fa com els adolescents avui en dia, en Jordi Milán. No penja cap foto. Ara els adolescents està de moda tenir històries destacades, però no tenir cap post fixa, cap fotografia
fixa.
Això,
ja.
Sí, per ser més misteriosos. Si busqueu alguna persona de menys de 17 anys a dia d'avui, no té cap foto penjada. Doncs Jordi Milán fa el mateix. No sé per què, però ja us ho dic ara que no té cap.
Quines coses,
Sí.
Jo, a mi em sorprèn, la veritat.
Soc molt fan del bigoti de Jordi Milán.
Sí, li queda molt bé, la veritat.
Una mica delineà, no?
Li falten uns quants centímetres a cada punta, però sí, sí. Llavors, fent un tomb per la vida de Paul Vinyes, l'altra persona que avui puja a la caravana per a presentar-nos aquest llibre, ell va néixer a Torroella de Montgrí el 79, és una mica més jove que en Jordi Milán, i va entrar a la Cubana el 2008 i ara doncs n'és el responsable de premsa i de comunicació. Llavors, què he fet també? Mirar el seu Instagram, dir-vos que tampoc... O sigui, no és tant com en Jordi, però només té 15 fotos penjades, o sigui, que no us imagineu la informació que li he pogut extreure. El més graciós de tot és que totes les fotografies són de flors, menys una, que és una fotografia d'un rètol que posa, atenció, despacho de churros.
Oh!
Despacho de churros.
Despacho de churros.
Despacho de churros.
Despacho de churros.
Que ho podeu dir més i... Ens podem passar les 6 hores així.
Despacho és que estic... de churros.
Que la meva ment...
Despacho de churros.
De sobte m'he imaginat un despatx, com el que hi ha aquí a la casa...
Un senyor churro.
D'un senyor que té cara de churro.
Doncs mira, no sé què hi havia, perquè només és una fotografia del rètol. Llavors el que he fet és posar-me a l'Instagram de la Cubana, de la companyia, perquè dic, a veure si traiem una mica més de suc, que entre cap foto i 15 la cosa no va gaire bé. Dir-vos que en aquest cas doncs, és un perfil d'Instagram, un compte d'Instagram que ho peta molt, el segueixen més de 10.000 persones. Al final, doncs la vida de la Cubana és una vida molt estimada per a tothom. I dir-vos que les últimes fotografies que pengen doncs, són les Tresines fent presentacions del llibre, perquè per Sant Jordi la van fer grossa les Tresines. Es van passejar per tot Barcelona amb una telemòbil, li deien la Tresina mòbil, amb una
cadira
de rodes, cada una. Les portaven per tot Barcelona.
Sí, sí.
I
anaven hostessos, portant les Tresines.
Anaven hostessos, a més, tots conjuntats. És a dir, els hostessos amb tratges de color. Sí. Jo, de fet, me recordo de veure-les pel centre de Barcelona, obrint-los pas la gent, de dir, atenció que venen les Tresines. Així que la van muntar grossa.
Jo, de veritat, si no les heu vist mai, perquè sou jovens o el que sigui, mireu-les i veureu que són absolutament vigents. Mm. Però sí, absolutament vigents.
Totalment.
A mi el que més em fascina de tot plegat és que Les Tresines és una sèrie que, si no vaig equivocada, crec que només té 13 capítols, aproximadament, i és una pregunta que crec que ens fem molta gent, no? Com és possible que amb 13 capítols, només amb 13 capítols, hagin pogut marcar un abans i un després a la cultura catalana, perquè això són un referent. Fascinant. A veure si tornen, tant de bo tornessin, a veure si t'ho diuen.
Per cert, una abraçada molt gran a l'Àngela, la Montse i la Núria, que són les meves tres particulars.
Doncs una abraçada.
Una abraçada molt gran.
Una abraçada ben forta.
Que són molt tresines.
Doncs una abraçada enorme, més enorme que li fem.
Recordem un dia com avui, Vallès?
Anem-hi.
Vinga, va, un dia com avui.
Doncs mira, un 8 de maig van sortir dos invents importantíssims que utilitzem avui dia.
Ah, sí?
Un va ser el 1847, va sortir la primera patent d'un dels primers models de pneumàtics per vehicles.
Mira, sí que els fem servir.
Sí. Doncs està molt
bé. I tant. Sí. I el 1878, també un 8 de maig, es va presentar a la Royal Society a Londres el primer micròfon, que estava fet de grans de carbó.
Què? Ah.
Sí, gran invent que ens interessa moltíssim.
Que fem servir cada dia.
Sí.
Què més? Un 8 de maig de 1886 no van inventar, però sí que es van posar a la venda les primeres ampolles de Coca-Cola a la farmàcia Jacob d'Atlanta.
A una farmàcia?
Sí, es venia a la farmàcia.
Sí,
a una farmàcia.
Pel mal de panxa.
Sí.
I portava un ingredient que ara ja no ho porta, d'aquí el nom.
Em sembla màgic el tema. No ho sabia. No...
Doncs mira.
Sí.
Ho sabíeu tots.
Coca-Cola era un medicament.
Però no fa tants anys. Que no es ven a la farmàcia.
No parlem
de les catatumbes.
Només tenia que es comencés a les farmàcies perquè és droga.
Sí, abans portava droga.
Vosaltres sou de Coca-Cola?
Totalment.
sí,
absolutament.
A top. Sí. Sí. Jo sempre necessito que algun expert em digui exacte realment si la Coca-Cola 00 porta 0 sucre i 0 cafeïna, porta, perquè no m'ho crec.
No, porta 0 sucre i 0 cafeïna. El problema és que porta altres coses.
Porta aspartam.
Que és més o menys...
Això de la cafeïna també hi deu portar algun ingredient que et fa activar, perquè jo em bec una Coca-Cola 0 cafeïna i estic activa.
És l'efecte placebo.
Clar.
La 00 no ho sé, però la 0 porta aspartam, que és...
Sí, i la 0, i la 00 també.
Se sap exactament la recepta de la Coca-Cola?
No, no,
no, sigui no, no, secreta.
Només la saben dues persones a tot el món i quan viatgen amb avió han de viatjar amb vols diferents perquè no passi alguna cosa i és que ens quedem sense recepta. No és conya, és una llegenda urbana. Només la saben dues persones.
El que si no erro...
Misteri.
Mira, venint d'una erra. Però si no...
Afuera lo malo.
Si no, si no m'equivoco, diria que el vermell Coca-Cola d'aquí pocs anys s'acaba la patent.
Què dius? Que pot ser verda?
No, podrà ser usat. El vermell Coca-Cola és una marca registrada. És un vermell registrat. És un vermell molt característic.
Sí.
I, per tant, només el pot usar Coca-Cola o qui digui Coca-Cola.
I de sobte podrà obrir-se la veda.
Exacte. Jo crec, em sembla que d'aquí pocs anys es podrà obrir la veda.
Clar, però no podràs utilitzar el nom de Coca-Cola, entenc.
No, 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 podràs usar el color.
És curiós, això, també.
El color, eh? Després hi haurà falsificacions que es diran Coca, Cota... i utilitzaran el mateix vermell.
Ja n'hi ha coses així, cola, pone cola.
I la meca cola.
Jo he arribat al punt de sortir de casa, eh? De sortir
com?
De casa en busca de Coca-Cola perquè tenia...
Ah, sí?
Uau.
I això no, jo també.
No. Sí, jo tant no.
Què dieu?
Sortir de casa.
Està una mica...
I normalment em trobo...
És estar una mica...
Em trobo en un carreró fosc i humit amb Júlia Julve per compartir...
Ai, Coca-Cola.
No, no, perquè és igualment, està igualment enganxada. Llavors, com dos jonquis qualsevols, ens trobem al carrer per...
Vinga, seguim. Què més va passar un 8 de maig? El 1914 es va fundar la Paramount Pictures, companyia productora i distribuïdora de cinema, amb seu a Hollywood, ara fa 110 anys que es va fundar, i algunes de les pel·lícules més conegudes, Forrest Gump, Indiana Jones, Star Trek, El Show de Truman... Moltíssimes, moltíssimes més pel·lícules que ens ha deixat aquesta productora.
Gran catàleg, sí.
Un gran catàleg, sí, sí. I tal dia com avui, el 1945, es va firmar la rendició definitiva i incondicional del bàndol de l'Alemanya nazi, i per tant va ser al final la victòria pel bàndol dels aliats a la Segona Guerra Mundial. I un 8 de maig de 1970 es va posar a la venda l'àlbum Let It Be, dels Beatles. Sí. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Va ser el seu 12è i darrer àlbum d'estudi, que va sortir 3 anys després que s'anunciés la seva separació, que, per cert, coincidint amb aquesta efemèride, a partir d'avui es pot veure a Disney Plus una reinterpretació del documental Let It Be, un documental que en el seu moment va ser vist com una crònica fatalista de la descomposició del grup.
A més, sabeu que m'encanten els Beatles, eh? Em xiflen, però... però Let It Be... hi ha cançons que van... No dic que no m'agradi, però hi ha cançons que van ser fetes per badallar.
Per badallar?
Aquesta és una.
Let It Be... Badalla. Si t'estàs més de 5 minuts escoltant, ja em perdonarà, eh? Però això és una certesa.
Jo no l'he escoltat mai massa.
Doncs si t'estàs més de 5 minuts escoltant també Lluís Llach...
Ala! No t'ho permeto.
Ho juro que et passa.
Lluís Llach,
no vols, però badalla.
Mira, l'única cosa que jo li retrauria a Lluís Llach, si el tingués
al
davant...
Però no sigui avorrit, eh?
No, però que no t'ho badalles. És que s'escolta massa com respira. A mi això em posa nerviós. Però més enllà d'això, és un fenomen. És l'única cosa, però no, badalla no.
Però no, per si no s'ha entès, eh? No deia de son, eh?
Ni d'avorriment.
No, que és un tipus de ritme...
Que no té ritme, no?
M'acompanya el badall.
Comença la cançó de Lluís Llach i diu ara arrencarà.
Ara ve l'estribillo.
S'acaba la cançó, marxa a casa seva i tu allà arrencarà.
Bàsicament.
No acaba arrencant mai. En fi, qui sí que va arrencar van ser Reinhold Messner i Peter Habler, que un 8 de maig de 1978 es van convertir en els primers homes a fer el cim a la muntanya Everest sense oxigen.
Ep.
I això, l'Everest, com sabeu, s'ha convertit en un pou de brutícia, que de fet ara s'ha establert una nova normativa, que la gent que hi puja ha de baixar amb un mínim de 8 quilos de brutícia.
8? Ha de baixar amb un... Com?
Amb un mínim de 8 quilos sí. de brutícia. Vallès.
Encara que pugis sense res.
Per persona.
Però hi ha un inspector allà que...
Bèstia.
Sí, sí, sí.
Sí, com el controlat,
eh? Que és un problema, això.
Hi ha un cotxe a l'Ajuntament de Barcelona.
Mirant a veure si... Perdona que t'ho digui, em sembla molt bé, perquè és un drama la brutícia que deixa la gent allà dalt. Es pensa que estan allà dalt i que vola, saps?
Home, si et deixen el Montseny, no han de deixar l'Everest.
Si tinguéssim un cotxe per Barcelona per mesurar la brutícia, estaria rebentat ja des del primer.
Pitjor l'Everest.
En fi.
I un 8 de maig de 1979 es va publicar el primer àlbum de la banda The Cure, Three Imaginary Boys.
Aquesta no va de llum.
No. Mira, aquesta és una cançó que té el poder d'aixecar-te el dia. Si tens un dia que dius, no puc més, et poses aquesta cançó, et posa de bon rotllo. Dius, que bé.
Què dius, Girot? Les meves cançons.
És un temacle el que
sona. Estimo.
Boys Don't Cry. Hi ha gent que és un geni, eh? Sort que hi ha gent que ha parit genis, perquè si no, no sé què haguéssim fet.
Parlant de parir, aquí és l'aniversari avui.
Ai, això t'agradarà.
És l'aniversari de Luis Enrique.
Home! Estem tots.
Que va néixer el 1970, per tant, avui fa 54 anys.
Felicitats.
Felicitats, Luis. I també és l'aniversari d'Enrique Iglesias, que va néixer el 1975, per tant, avui fa 49 anys.
Enrique Iglesias! Se me corta la respiración cuando tú me miras, se me sube el corazón, me palpita lento el corazón.
I això, avui és l'aniversari d'Enrique Iglesias, així que moltíssimes felicitats.
Que diu que és ballar, sí, sí. Que és ballar.
Sí. Prou, eh?
Mira.
Bailando.
Hi ha una frase que... Hi havia una frase que feia servir molt a l'inici del programa i fa molt de temps que no la dic, però... No sabeu... Se recorda ningú, oi?
Espera un moment, no és una frase que surt aquesta cançó?
No, és una frase que ahir molt jo. Mira, el José sí que la sap.
Què, quina?
No sabeu la de vegades...
Que ho he ballat, jo, això.
Que jo això ho he ballat.
Tu ho tens fàcil, perquè quan baixes de seguida estàs...
Sí, és així. Rafa,
la gent parla.
Hi ha qui canta i hi ha qui parla. Eh?
Anem a la fase del dia. Alain Delon.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'arrida!
Parole. Écoute-moi.
Radio Estel. Rafa Sanaouish.
Endavant.
Le notre...
Dame.
Enrique Iglesias.
No.
És que ha de fer presentacions.
Escolteu una cosa.
No.
La frase... No, és que no tinc res afegit.
No, tu ets més de l'època del Papuchí. Digue'm.
Sí, efectivament. Escolteu, debat de TV3 i Catalunya Ràdio era la nit, intens debat del que tindrem temps de parlar una mica. Ai. Sí, tot va bé al final del programa.
Sí?
Sí.
Vols dir-ho ja, allò?
Perquè... Us porto amb diferència...
Amb tanta ràbia.
Al Bona Vesprada us porto amb diferència... lo millor del debat.
Quins nervis.
Amb moltíssima diferència.
A veure, doncs no sé què ens traurà. Serà curta, la secció.
El debat està aquí i el que jo us porto està aquí dalt.
Ahir acabava el debat.
Perdó. I Joan i jo vam coincidir a X. Vam coincidir a X.
Ens vam tuitejar.
Dos animals nocturns malalts.
I vam dir, escolta...
Tu vas estar molt actiu, Joan, a X, perquè, mare meva... O sigui, m'encanta... Perdoneu, eh? Els usuaris d'aquestes xarxes socials que comenten els debats amb el hashtag debat electoral és que és com... És un tipus de persona.
Ho fa Joan i 7-8 persones.
Sí.
És de gent gran.
És que tenen vici a Barcelona.
Reconec que és de gent gran.
Sí.
Doncs li vaig demanar a Rafa Sanaouish, escolta, no estaria bé demà... I em va dir, sí, demà.
Jo també m'apunto. Demà. Ja farem.
Sí, demà és avui, eh?
Sí.
Claro, demà és avui. Ui, sí. Vale. Llavors, de les moltes, moltíssimes coses que es van dir en la part estàndard de, del debat...
Part estàndard, eh?
Jo vull... La part que, en fi, està aquí...
Ah, la que vam veure tots, vols dir?
Sí, la que vam veure tots. Però de les moltes, moltíssimes coses que es van dir, jo vull destacar una frase de Salvador Illa, el líder del PSC, que em va cridar l'atenció parlant de gent que convida a ballar i a bellugar-se i a estar contents. És la següent. Salvador Illa, dos punts. Sempre és el mateix, les coses que es fan malament a Catalunya són sempre culpa d'algú altre. Val? Aquí està. Com deia l'Elutier, analitzem la frase. Sempre és el mateix. Salvador Illa comença la frase amb una típica fórmula que tu ja saps que es queixarà d'alguna cosa. Sempre és el mateix, mai rentes els plats. Sempre és el mateix, t'acabes la kombucha i no compres més. Sempre és el mateix, el meu perruquer m'ha deixat un serrell massa senzill. Sempre és el mateix, Pedro Sánchez és més guapot que jo.
Ah, això sempre.
Tu saps que vindrà una queixa. Però sobre què? Sobre les coses, que és un terme molt ampli. O sigui, ell diu, sempre és el mateix, les coses...
No. Ara,
Salvador, ja, acotem una mica. Les coses, és que les coses...
Tens raó.
Les coses. De què ens parles avui, Salvador? Aniré al gra, parlaré sobre les coses. Acota una mica més. Les coses que es fan malament. Això ja va reduint una mica el cercle. Però encara el tanca més. Les coses que es fan